Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12. Fa una estona ha acabat el Masters d'Augusta i l'ha guanyat Dustin Johnson. Avui no ha fallat. Acaba el Masters amb 20 cops sota el par de l'Augusta National. És el rècord, és una bestiesa. Ja té la jaqueta verda. A Londres ha començat un altre Masters, el de tennis. Nadal acaba de guanyar fàcil el rus Rublev i Dominic Thiem ha guanyat a primera hora de la tarda, el grec Tsitsipas. Demà juga Djokovic. Tot això el dia que ens deixa un nou campió del món de MotoGP, el pilot de Palma, Joan Mir. Algú amb qui no hi comptava pràcticament ningú abans de començar i ja pot dir que és campió del món. No ha competit contra Marc Márquez, és cert, però d'això ell no en té cap culpa i ha estat el millor d'aquest Mundial. El millor del Mundial de Fórmula 1 ha tornat a ser Lewis Hamilton. Avui ha tornat a guanyar el Gran Premi de Turquia. S'ha proclamat campió del món per setena vegada, igual al rècord de Michael Schumacher. El dia també ens deixa notícies sobre Sergio Busquets en forma de lesió. Oficialment té un esquinç lleu del lligament col·lateral extern del genoll esquerre. Demà li fan una ressonància, però ja el podem descartar gairebé segur per jugar dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid, partit amb el Barça, perquè s'ha lesionat amb la selecció espanyola. També ens hem trobat avui amb una entrevista a Mundo Deportivo de l'exdirectiu del Barça, Javier Bordas, i ha deixat uns quants titulars. Que si hi ha hagut linxament amb Bartomeu els últims dies, que si Messi també es pot equivocar, ho diu pel Burofax, i que ahir tenia, atenció, treballats fitxatges com Mbappé, Courtois, Morata i alguns altres, però no l'escoltaven prou, no li van fer cas. Després en parlarem de tot el que ha dit Javier Bordas. A segon, el Sabadell ha perdut el camp del Logroñés, 1-0, a última hora, tercera derrota consecutiva, i continua en zona de descens aquí per l'Equinat. L'Espanyol és líder, ahir va empatar al camp del Fuenlabrada, té 2 punts de marge sobre el Mallorca, que va guanyar a Girona, i a Girona estan enfadats per l'arbitratge. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol Femení ha perdut 0-3 contra el Sevilla. El Barça li van ajornar el seu partit al camp de l'Eibar. Comencem, que no tenim tota la nit.
Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11 de la nit, edició del diumenge 15 de novembre de 2020, el segon diumenge sense lliga d'aquesta temporada per aturada de seleccions. Són caps de setmana i diumenges una mica diferents. Aquest concretament ha estat profitós per a l'Helena Casas, la ciclista de Vilaseca, que torna de Polònia amb un bronze de l'europeu de pista. I també ha estat cap de setmana de Nations League. Avui Holanda ha guanyat 3-1 Bòsnia, De Jong, que ha jugat tot el partit. Dimarts, Holanda, els Països Baixos, es juguen contra Polònia i contra Itàlia a passar a la Final Four de la Nations League. I Bèlgica ha guanyat 2-0 a Anglaterra i es jugarà amb Dinamarca la plaça del seu grup. Anglaterra queda fora. Espanya i Alemanya també jugaran una plaça a la Final Four dimarts a Sevilla. Això és el que ens ha deixat el dia. Nosaltres arribarem a les 12 amb companyia de l'Oriol Domènech, que és aquí als estudis de Catalunya Ràdio. Oriol, bona nit.
Bona nit, Xavi.
La Sònia Germà. Sònia, com va?
Hola, bona nit.
El Jordi Costa.
Hola, bona nit.
I el Ricard Torquemada. Ricard, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Tot a punt. És un cap de setmana sense lliga. Oriol, Sònia, Jordi, Ricard, de què heu estat més pendents? De la Fórmula 1, de les motos, de Joan Mir, del Masters d'Augusta...
Jo he vist molt golf. De dijous a diumenge, una mitjana de 4-5 hores de Masters i he vist.
A mi el que més m'ha impactat és l'entrevista de Javier Bordas, és del que està més atenta.
Mare meva!
Però que imagino que et refereixes a competició, sí. Diré que les motos.
Les motos, Joan Mir. Jordi.
Sí, jo també. Jo les motos ja les segueixo molt, fins i tot quan hi ha Lliga de Primera Divisió, i aquest cap de setmana era ideal, i a més la gesta de Mir s'ho valia.
Jo immersió de la mà d'Oriol Domènech al Masters.
Al Masters d'Augusta, eh?
Sí.
Home, segurament per tothom, els que som aquí, tampoc vull fer veure a la gent que el que ens passa a nosaltres li passa a tot el món, però vaja, el Masters és el torneig especial del golf, no? O sigui, si algú segueix un torneig de golf, és el Masters d'Augusta.
Pels jugadors de golf i l'aficionat del golf, és el gran torneig de la temporada. I et diria que, junt amb la Ryder Cup, que juga cada dos anys, els dos grans tornejos i els més seguits de tot el món.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Campos? Bona nit.
No cal que em diguis de què has estat pendent aquest cap de setmana.
Tu el vídeo aquell, has fet un vídeo molt xulo.
Sí, el bo no l'hem penjat, per
sort. Però escolta, el Sergi haurà d'estar pendent del Fuenlabrada espanyol, no?
Sí.
Però això és ahir.
Ah, vols dir que ja va caducar, això?
Sí, clar, home, avui tens sort per més coses. Ha estat pendent del Masters, eh?
Del tenis. I del tenis, també.
I sí, tenis,
però mira, d'Augusta, diguéssim, et dono quatre dades perquè els oients, no, si no les tenen. El nord-americà Dustin Johnson, el número 1 del món, ha estat el vencedor per primer cop del Masters d'Augusta de golf, sent líder del primer a l'últim dia. Ha estat, a més, el primer jugador a tancar el torneig amb un menys 20, la millor puntuació de la història del Masters, superant la marca de Tiger Woods de l'any 97. És el seu segon major, després del que va aconseguir l'Open dels Estats Units del 2016. Per cert, el basc John Ram ha acabat setè a 10 cops del vencedor.
Dustin Johnson ha guanyat el Masters, s'ha posat la jaqueta verda d'Augusta, I suma el seu segon gran, un golfista que està entre els millors del món els últims anys, però que té la fama de ser una mica mal competidor en el moment important, Uri.
Home, a dia d'avui es pot considerar que és el millor jugador del món, en el sentit que porta moltes setmanes com a número 1 del rànquing, i durant molts anys fa que està a dalt i guanyant molts tornejos. I sí que és veritat que li falta consolidar-se en els grans tornejos, en els grans slams, crec que en 4 els va perdre començant la darrera jornada en el líder.
Sí.
I jo crec que avui l'ha favorit una mica tot l'entorn, el fet que menys pressió sense públic i de que els grans rivals, des de Justin Thomas, Rory McIlroy, John Ram, han començat la jornada lluny d'ell, i els que el podien apretar eren jugadors o debutants o que no són dels millors, i per tant ha tingut una última jornada bastant plàcida.
Ricard, va.
Sense despentinar-se, però crec que en tota aquesta etapa que estem vivint d'esport sense públic, el golf encara és més important perquè, clar, no hi ha cap esport tan, diríem que cruelment individual, perquè normalment els esports individuals també competeixes contra un altre, i aquí competeixes contra tu mateix, i aquí tinc la sensació que en un major com aquest, com és Augusta, la pressió als últims forats és altíssima, i en canvi la sensació ha estat plàcida, primer perquè no pressionava ningú per darrere que li pogués prendre el Masters, i després perquè Dustin Johnson ha estat en mode zen, és que no l'he vist ni un somriure, ni una frustració, i amb tot aquest historial de gairebé guanyar, que li ha passat molt, perquè és molt regular, però li havia costat molt guanyar aquest segon major, tinc la sensació que avui ha fet un pas endavant. Ara veurem què passa, perquè a l'abril n'hi ha un altre de Masters d'Augusta, perquè això és el que té l'esport post-pandèmia.
Esperem-ho.
I queden 6 mesos, veurem si pot, diríem, que allargar el regnat.
Que a l'abril és quan toca el Masters. O sigui, normalment es juga la primavera al Masters a l'Augusta National, a Geòrgia, als Estats Units, un camp fantàstic, com a mínim, perquè...
A tu t'agrada el golf, també?
A mi m'agrada el Masters d'Augusta.
Ah, veus? El Masters d'Augusta.
Sí, només seguia cada any, quan era jove adolescent, el Masters d'Augusta, els diumenges a la nit.
Escolta, la jaqueta verda.
Ja que us veig tan posats, em permeto fer-vos una pregunta. A falta d'un líder carismàtic, tipus Tiger, fins i tot diria que tipus McIlroy, tira igual el golf a nivell de seguiment?
Augusta tira.
Ah, només Augusta.
En el meu cas, sí.
Bé, en el cas general no ho sabem, Jordi, però...
No, però et veig molt, que has fet una immersió.
Home, he fet una immersió perquè l'Uri...
Tenim aquí un organitzador
de torneig. No, escolta, l'Uri m'hi ha convidat i m'hi ha capbussat, Et podria parlar de gespa fins i tot, però no ho faré, sobre la diferència de la tardor a la primavera,
sobre aquests registres històrics de Steve Johnson que s'han de posar entre cometes per la diferència de com corre la bola. Bé, podria fer un...
El Ricard ara fa de tot. NBA, ciclisme, golf...
Estic en una segona joventut. Estic en una segona joventut.
La immersió que ha fet el Ricard amb les gespes la faig jo amb els pneumàtics durs, tous, quin agafa més... Gran curs avui.
No voldria fer la sensació que no estic molt atenta al que expliqueu del Masters.
És una bona entrada.
No sé si teniu a l'estudi de televisió, Xavi, no sé si teniu posat el partit entre Les Palmes i el Tenerife.
Ara mateix no.
Ah, doncs,
què ha passat?
Recupereu quan pugueu, s'avancen Les Palmes.
El bar.
No. Ah. El gol que s'acaba de ficar el porter del Tenerife dins de la seva porteria és el típic gol de pífies de l'any. No, és que pensava que igual ho estàveu veient, però clar, és veritat que...
Estem parlant del Màsters d'Augusta.
En el Màsters d'Augusta, no, disculpeu, que em molesti aquí.
El derbi canari, clar.
És que jo, del tema Màsters d'Augusta, he llegit...
Les Vizé Costa. La Verge Maria...
Recupera, és que m'ha semblat molt cridaner.
El podeu descriure o no, ja, per si algú no l'està veient?
A veure, és com una pilota que li arriba alta, crec que és la sortida d'un córner, però és una centrada... No és des del córner, sinó una mica més avançat, ja dins de l'àrea. És la típica pilota que el porter toca amb les mans perquè vagi per sobre del travesser, d'acord? Però en comptes de ficar-la per sobre el travesser, l'ha ficat directament dins de la seva porteria. Sí, per sota el travesser.
M'envia un WhatsApp al Sergi Camps amb una notícia d'última hora a l'Argentina que anuncia que Javier Mascherano acaba d'anunciar la seva retirada del món del futbol i que vol agrair a aquest club, a Estudiantes de la Plata, que és on ha acabat, que li ha donat l'oportunitat d'acabar la seva carrera futbolística a l'Argentina. O sigui, retira Mascherano. Farem el programa.
Guanyem un entrenador, no?
No, però una gran menció, una carrera molt important, eh?
Però sorprèn molt el moment, perquè durant el confinament va concedir un parell d'entrevistes, com a mínim que jo seguís a mitjans de d'aquí de casa nostra, i vaja, deia que estava encantat d'Estudiantes i que tenia ganes de retornar-los a confiança. Vull dir que és probable que hagi passat alguna cosa que li hagi fet canviar d'opinió en molt pocs mesos.
Sí, segur, home.
Bé, sempre va ser molt de flagerar-se, Mascherano, no? No, és veritat, recordeu que cada cop que cometia una errada...
Sí, està grans fans de Javier Mascherano.
No. No, en absolut. Vull dir que sí.
En absolut.
Que en absolut hi ha cap mena d'ironia en el meu comentari, que era així, que era un jugador que quan cometia una errada no podia dormir, semblava com a mínim la nit següent.
El veies una mica populista...
Un pèl sobreactuat, no diré que no. Si ja m'agafes per aquí, doncs sí, sempre va ser un pèl sobreactuat, però va ser
però
molt útil.
Però això formava part de la seva personalitat, dir, no era un posat, és que és així.
Exacte.
I això és molt inautèntic.
Sí, vam tenir la gran sort, a més, que li vam saber trobar la posició per la que no havia vingut inicialment. És a dir, que ell, com a central del Barça, va donar un rendiment excel·lent.
De mig centre aquí no
tenia res a fer.
És el que tenen els grans jugadors, que poden reinventar-se. N'hi ha d'altres que no, que si no els hi falla el pla A ja no poden créixer.
Va ser important Mascherano, o sigui, titular a Wembley, titular a Berlín...
I tant, sí, sí. Vaja,
el Barça no ha trobat un recanvi des que es va retirar a Puyol del seu rendiment, i sense ser central. I ja sé que no era central, que era baix, que no anava bé de cap, que no sortia com Piqué, però vaja, entre un titís...
Competia.
Vaja, per mi, l'eix de la defensa Piqué-Mascherano no era gaire pitjor que Piqué-Puyol, que per mi és el millor eix de la defensa de la història del Barça.
Jo comparar Puyol a Mascherano...
No, sisplau, no he dit que sigui com Puyol.
Compte amb el community manager.
No, el tinc aquí controlat.
He dit que el rendiment de l'eix de la defensa Piqué-Mascherano no va ser especialment pitjor que Piqué-Puyol, per mi. Sense ser central... I
va mantenir, que... va mantenir molt, és veritat que va mantenir molt el rendiment defensiu, estic d'acord amb el Jordi. Com a mínim, en el moment en què Puyol plega, diríem, o fa un pas enrere, era molt difícil mantenir aquell llistó alt.
I fins i tot en personalitat, no? Més enllà de futbolísticament, en personalitat, era un altre jugador que també... feia la sensació de transmetre molta energia als companys.
Jo crec que quan futbolistes com aquests es retiren, s'ha de mirar de rescatar el millor, s'ha de tancar...
Aquella jugada contra l'Arsenal.
Contra Wenger. Jo crec que és la imatge de Mascherano que quedarà.
Sí, és el seu gol, Uri.
Només va fer un gol de penal.
Però allò era prèvia a la final de Wembley, potser?
Sí,
quarts de final.
Que si l'Arsenal marca aquell gol, quedes eliminat.
Sí. Tenies un quart d'hora per fer el 4-2, si no. Escolta'm, no sé si tens informació sobre si juga a golf o no, a Mascherano, Uri.
No em consta.
Et podries convidar a Legends Trophy?
No, em sembla que no.
Legends Trophy?
Aquesta setmana m'ha semblat llegir que ell ha creat una acadèmia de futbol a Argentina.
Sí. Jo també ho he llegit.
No tinc més informació, però vaig veure com va publicar.
El Legends Trophy és, després del Masters d'Augusta, el segon torneig de golf que seguim amb més atenció aquí als presents, és el torneig que organitza l'Oriol Domènech i la Clàudia Moreta cada any.
Jo crec que aquest any ja aniré presencialment.
De cronista.
Sí, presencialment. No n'he vist mai cap torneig de golf.
Vas venir a un, però diríem que no vas sortir de l'estudi, no, Ricard?
Vaig venir per fer un tot costa especial.
A veure, més enllà de la part golfística, que és el que importa, d'allà han sortit dues de les entrevistes més mítiques del tot costa, una amb Guardiola i l'altra amb Schuster amb Bernús.
Sí, és cert. Escolta'm, Sergi Andreu, estaves pendent també del màster de tennis.
Sí, senyor, avui s'han jugat dos partits.
Avui han començat.
Sí, avui ha començat aquest màster. Ha jugat Nadal contra Robledo, és l'últim. S'ha acabat fa una mitja hora, 40 minuts. De fet, en una hora i quart no ha tingut prou Nadal per vèncer Robledo, 6-3, 6-4. Ha estat superior, clarament. I en el primer partit, Tim s'ha imposat a Tsitsipas, amb una mica més de feina, en 3 sets, 7-6, 4-6 i 6-3. Demà, dos partits més, Djokovic, Schwarzman i Zverev, Medvedev.
Ricard, qui guanyarà?
No, és que m'he centrat tant al Masters d'Augusta que el de Londres encara no hi he ficat. D'aquí unes hores tindré resposta. Però avui tot els plans previstos, no? Avui no hi ha hagut sorpresa. Han guanyat els que havien de guanyar,
sí,
no?
Sí, i tant. I demà... Bé, demà hi ha un Medvedev que fa una setmana jugar a la final de París, que no està malament. Però vaja, tenim a Dustin Johnson amb la jaqueta verda d'Augusta que acaba de guanyar el Masters. Ha començat el Masters de tenis de Londres. Lewis Hamilton ha guanyat el Mundial de Fórmula 1 i Joan Mir és el nou campió del món de MotoGP. I per una vegada que estan d'acord el Jordi Costa i la Sònia Germà, que tenien ganes de motos aquest cap de setmana, i de Joan Mir, que és tot un descobriment, anem a València. Damià, bona nit.
Què tal? Bona nit, Xavi.
Connectem amb el Damià Aguilar, que encara és a València, oi que sí, Damià?
Sí, tornem demà al matí.
Un dubte, a veure si em saps ajudar. El Joan Mir té club de fans?
El Joan Mir no té un club de fans establert com a tal. I jo crec que,
no,
evidentment...
Fem?
Home, l'hem de fer. Jo crec que deu estar pràcticament a punt de constituir-se, perquè, evidentment, un campió del món sense club de fans no és un campió del món.
Jo tinc molta feina per organitzar, i tu també, per posar-nos a organitzar i a crear un club de fans, però quan estigui creat, que segurament a Palma, a Mallorca, algú el crearà, ens hi apuntem. Vaja, o sigui, m'he enamorat de Joan Mir. Veient-lo com ha competit, amb quina maduresa, amb quina tranquil·litat, i sobretot després d'escoltar-lo aquesta tarda al Tot Gira, amb el Damià Aguilar i l'Oriol Rodríguez.
Tot això és talent, eh?
Sí.
Tot això és talent, Xavi. Al final, ja tots els que tractem amb esportistes sabem que hi ha esportistes que fan els esforços per aprendre determinats posats mediàtics i n'hi ha d'altres que els surt de dintre li surt de dintre.
Li flueix. Avui ha fet el que havia de fer, no corre riscos i assegurar el Mundial encara amb una cursa amb un gran premi de marge.
Sí, també ha demostrat que és humà, eh? Sortia des de la 12a posició i l'objectiu era pujar al podi per assegurar-se matemàticament i depenent només d'ell mateix aquest títol, i al final doncs ha estat setè i, evidentment, ha depès de les matemàtiques dels resultats dels seus rivals directes. També és veritat que s'ha passat algunes setmanes dient-nos que la pressió a ell no l'afectava, i evidentment que sí que l'ha afectat, i ha reconegut doncs que estava una mica nerviós. Jo l'he vist pilotar encarcarat en algun moment, ha tingut algun ensurt, però això pocs pilots no els han tingut al llarg de la seva carrera esportiva, i s'ho val, no? Tenint en compte que aquest títol de MotoGP significarà molt per ell.
Ha guanyat el Mundial Joan Mir. És un Mundial superestrany, l'any del Covid. Encara més estrany per la lesió de Márquez, de Marc Márquez en la primera prova. però vaja, ha estat el pilot més regular i ja fa setmanes que apuntes, Damià, que era el candidat número 1 per guanyar el Mundial.
Sí, està un palet tapat. El que passa és que a partir de la cinquena cursa ell ja va començar a treure el cap i a partir d'aquell moment ha estat la seva regularitat el que li ha valgut acabar guanyant aquest títol. Per mi, Joan Mir representa l'eclosió d'una nova generació de pilots ràpids en MotoGP. L'any que ve serà un any de molts canvis, hi ha molta gent que se'n va, molta altra gent que té un peu fora i molta gent que arriba, i alguns que han arribat fa tot just una o dues temporades comencen a apretar moltíssim. Per tant, serà molt interessant veure quina MotoGP es troba Marc Márquez quan torni.
O sigui que tenim el Joan Mir, campió del món de MotoGP, i l'Albert Arenas, gironí, líder a falta d'un gran premi la setmana que ve a Portugal, a Moto3, i amb força opcions de ser campió del món, també.
Podria semblar que és empentes i rodolons, i no ho és. És molt complicat. Jo et puc assegurar que no havia passat tants nervis aquesta temporada en una cursa de Moto3 i porto patint del cor amb totes les curses de Moto3 de la temporada. Vigilem, ja prendrem les pastilles que calgui. És evident que hi ha hagut dos zeros d'Arenas que no han estat culpa seva i ara podríem estar parlant d'una altra cosa, però aquí has de sortir a mullar-te el cul parlant clar cada cursa. I ell ha sortit a mullar-se el cul, no ha tingut opcions de podi, però sí que ha tingut la gran opció i ho ha sabut fer, que és mantenir a ratlla el que era el seu rival més directe, el japonès Ogura. Arenas ha acabat el quart, Ogura ha acabat el vuitè, i aquí ha aparegut un nou outsider, un pilot que sí que estava comptant per la general, però no tant, com és Tony Arbolino, que és l'home que, guanyant la cursa, fa un pas endavant, se situa a 11 punts d'Arenas, Ogura a 8 punts d'Arenas. La part positiva pel gironí és que depèn d'ell mateix per ser campió del món diumenge que ve.
Què ha de fer?
Doncs acabar el segon. Si acaba el segon, tant se val el que passi. A partir d'aquí, doncs, evidentment, entren en joc diverses combinacions.
Gràcies, Damià. Diumenge que ve parlem amb tu des de Portugal.
Adeu.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Diuen que un mot d'esperança pot mudar muntanyes i el dius amb el cor. La voluntat és sempre el secret a la vida. Quan no camines sol i el destí és sincer.
Aquesta cançó es diu Junts vencerem. És de l'Arrebato i és la versió de l'himne del centenari, el centenari del Sevilla, que l'Arrebato ha fet especialment per al disc de la Marató. I quan penso en la Marató, penso en l'Oriol Rodríguez, que cada any és l'enviat especial del Tot Gira la Marató, que fa connexions, que ens actualitza el marcador de la Marató i que sempre penso que és un dia que l'Uri el gaudeix moltíssim. Uri, bona nit.
Hola, bona nit.
A tu t'agrada treballar el dia de la Marató?
M'agrada. És que és un dia en què tot és com màgic, no tot és rodat, i aquest any és veritat que és una malaltia que ens afecta a tots.
A tots i ara.
Perquè això de la Covid-19 realment, deixa'm dir, és una putada, que espero que acabi aviat, de veritat.
Com un piano. Firmo d'aquí un any. La Marató serà el 20 de desembre del 2020, o sigui, d'aquí un mes i una setmana. Aquest any, per recaptar diners, com diu l'Oriol, que ajudin en la lluita contra el Covid, i una de les maneres de recaptar diners és amb el disc de la Marató, que surt a la venda a finals de mes, a finals de novembre, i que té cançons com aquesta de l'Arrebato. Uri, amb tu, però, avui volem parlar de Fórmula 1 i, sobretot, volem parlar de Lewis Hamilton, perquè avui ha tornat a guanyar el Mundial, en són 7, igual a Michael Schumacher, i diria que no es quedaran 7.
Jo, mira, espero que tant de bo continuï a la Fórmula 1 Lewis Hamilton, encara no ha renovat el seu contracte per la propera temporada, i no sé si pel cap li passa que una vegada arribat a igualar Michael Schumacher ell decidirà plegar, o tant de bo continuï la temporada que ve, en què no hi ha canvis de normativa importants i en què ell és evident que el binomi Mercedes a Hamilton arrasa, i arrasa de manera brutal. Per tant, té tots els números la temporada que ve, si segueix, per superar Michael Schumacher, que era una cosa. Aquests 7 títols de Schumacher era, saps, com les Copes d'Europa del Madrid, sí, o coses d'aquestes que quedaven allà i pensaves, això no ho superarà mai ningú. Doncs un paio que s'ha fet a si mateix, que ha hagut de lluitar moltíssim perquè ve d'una família humil, i això en el món de la Fórmula 1 no és gaire normal, doncs ha acabat aconseguint 7 títols, i una carrera com a, que va camí de ser el més gran de tota la història de la Fórmula 1.
Ara dius, encara no ha renovat, a veure com enfoca el seu futur, però realment hi ha opcions que plegui ara que hi ha Schumacher i que el pot estar a un any de superar-lo?
Tots sabem que, evidentment, ell ara, com a objectiu esportiu, ha de tenir el superar aquests 7 títols i després pensar, ara hi ha 8 i em puc retirar perquè sóc el que més n'ha aconseguit. Però també és cert que ell té aquestes inquietuds artístiques, li agrada molt...
Canta, a més de cantar...
Sí, canta, fa. També vol ser algun dia dedicar-se al món del cinema, a fer una mica, doncs... A... és una mica tasta ulletes, no li agrada molt. L'hem vist també posicionar-se molt al llarg d'aquesta temporada en la lluita contra el racisme, però tant de bo continuï la temporada que ve Mercedes, perquè vol dir que té tots els números per batre aquest rècord històric.
Què té d'especial Hamilton com a pilot?
Mira, té...
Molt agressiu, no? El tòpic diu això.
Sí, és molt agressiu, és un pilot que és talent natural, és a dir, ell té la velocitat com el talent. El fet de batre constantment el teu company d'equip amb un petit pro, el 2016 Nico Rosberg, amb el mateix monoplaça, li va fotre...
Aquest es va retirar després.
Li va fotre el títol i després, per l'estrès al qual va estar sotmès Nico Rosberg, va dir, jo em retiro del món de la Fórmula 1. Si tirem enrere el 2007, que és quan Hamilton debuta a la Fórmula 1, aleshores no podem oblidar que aleshores convertia ell equip en Fernando Alonso a McLaren. Alonso venia de guanyar els dos títols amb Renault 2005 i 2006, falsa la McLaren com la gran estrella, però aleshores es troba un Alonso completament convençut que ja podria sumar el seu tercer títol i es troba que hi ha un paio jove que es diu Lewis Hamilton que li fa tota l'ombra del món. Clar, el desafia, el vol guanyar la pista, és una mica la nineta dels ulls de Ron Dennis, que quan era petita ja l'havia padrinat a McLaren. Tenien dos pilots a la pista, els dos volien ser número 1, es va trobar amb un noi de 22 anys que es deia Lewis Hamilton, que també volia guanyar.
Tu l'havies tractat?
Sí, és un noi extremadament educat, sí, i extremadament professional, sabent el lloc on es troba en cada moment. I sempre ha sabut perfectament el seu rol de pilota dins de la pista, però també sabent que fora de la pista forma part de la seva feina.
Gràcies, Uri.
A tu.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. La jornada esportiva no s'acaba fins que...
Bona nit, és diumenge, són les 11 i som al club.
Fins que no tanca el Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
Que ha donat de si el cap de setmana futbolístic i esportiu.
I sobretot amb un equip de comentaristes de referència al país.
Ricardo Alquemada, Ricard, bona nit.
Bona nit, Xavi.
L'Oriol Domènech.
Hola, bona nit.
Sònia Gelmàs.
Hola, bona nit.
Jordi Borda.
Bona nit.
Jordi Costa.
Hola, bona nit.
El Bernat Soler.
Bona nit.
Àlex del Mas.
Bona nit, Xavi.
El Club de la Mitjanit.
A l'univers Sònia Gelmà, Pedri, seria el germà petit de Dembélé.
No, és que em sap greu perquè...
Cada diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, tancant la jornada esportiva.
Bona nit. En el sorteig del Super Show cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
83.423. 8, 3, 4, 2, 3. De la sèrie 24.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
De la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Un minut i les 12 de la nit, un minut i la mitjanit. I dos quarts de 12 de la nit. Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Avui hem sabut que Busquets té una lesió al genoll esquerre. Es va lesionar ahir en el Suïssa-Espanya de la Nations League. El van canviar i aquest matí han fet el primer diagnòstic, que és un esquinç lleu del lligament col·lateral extern del genoll esquerre. Sembla molt complicat, però és una rebrincada de genoll, un esquinç. Demà li han de fer una ressonància magnètica per confirmar el diagnòstic. Si es confirma i només té això, té aquest esquins lleu, serà poca cosa. Si apareixen més coses a la ressonància, doncs potser ens hem de preocupar una mica, però de moment, per la informació que tenim, Busquets estaria de baixa entre una setmana i 10 dies, és el que té en ment el jugador, que està tranquil. Serà baixa per l'Atlètic de Madrid-Barça dissabte vinent i segurament tampoc no podrà jugar a la Champions a Kiev el dimarts 20 de novembre, d'aquí a 9 dies. Us preocupa, sobretot pensant en l'Atlètic de Madrid, aquesta baixa de Busquets? Costa, per exemple.
En l'estat actual de forma de Busquets, la veritat és que no. Em preocupa el partit i crec que m'avanço perquè tindrem una setmana per parlar-ne, però a mi em sembla un partit, tal com juga l'Atlètic de Madrid, amb molta gent per dins, em sembla un partit ideal perquè Koeman es replantegi el sistema amb dos migcampistes, acceptant que Pedri ja és un tercer migcampista, però jo encara em posaria algun més, cosa que dubto que faci, però vaja, ara mateix que jugui Pjanic i no jugui Busquets, ara mateix no em sembla un drama.
La penya Pjanic, presidida pel Ricard Torquemada, com
no,
ho veu?
No, doncs que si és una baixa curta com la que s'espera, no és un problema. Home, a mi em semblaria un problema una baixa més llarga. Jo crec que Busquets havia millorat les últimes setmanes. Ahir, per exemple, jo crec que amb la selecció de Luis Enrique estava fent un bon partit, que a poc a poc anava, tot i que amb el 4-3-3 de la selecció espanyola s'hi sent molt més còmode, cada cop anava interioritzant millor el doble pivot i el veia, diríem, com el que és, un jugador intel·ligent que després que li hagin canviat de cop i volta, després de tants anys, el vestit, necessitava una transició, necessitava un trajecte. Jo crec que, insisteixo, el Barça necessita els tres mid-centres, jo alternaria més, jo faria més rotacions amb De Jong, intentaria, diríem, que fer més barreges i veure quines químiques hi ha entre tots tres, i per tant, si la baixa és tan curta com el que s'espera, no ho veig un problema, no?
Uri.
Per primer cop, en molts anys, una baixa de Busquets ha deixat de ser rellevant. Perquè fa molts anys que no tenia substitut i ara jo crec que en té amb un jugador que està a la seva alçada com és Pjanic. Per tant, jo crec que no és important. Tampoc et diria que Busquets atreveixi el seu millor moment. Per tant, no la considero una baixa important de cara al partit de Wanda.
Bé, és cert que ja no és tan imprescindible com era fa dues temporades, això és innegable. Ara falta veure quina és l'actuació de Jong i de Pjanic per veure si el trobarem a faltar o no.
Per cert, que abans dèiem que Holanda havia guanyat 3-1 Bòsnia i que De Jong havia jugat tot el partit, Pjanic ha jugat en Bòsnia, ha jugat 89 minuts. Ha estat titular i l'han canviat ja quan el partit s'acabava.
Per cert, parlant de possibles baixes, amb aquesta de Busquets, Oblak, avui hi havia una Eslovènia a Kosovo, un partit molt important per l'Eslovenia, i no ha jugat per molestes a l'espatlla. I es parla que pot ser baixa pel partit, també.
Home, pels interessos del Barça no aniria malament.
Home, aquesta potser és més important, eh?
També hi ha una situació a la selecció de l'Uruguai, hi ha un positiu, sí, i això podria afectar de retruc a Luis Suárez. Però vaja, Àlex Delmas, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi, bona nit a tots.
A tu et preocupa la baixa de Busquets per Wanda o amb Pjanic, De Jong, i si posen un tercer migcampista ja vas tranquil?
No, especialment, no em preocupa. És cert, jo no formo part d'aquesta sèrie de gent que pensa que Busquets ja no pot aportar coses. Per mi pot seguir aportant coses. I segurament el context de l'Atlètic de Madrid és un context on Busquets es feia més necessari, però estic d'acord que el Busquets actual no és aquell jugador que t'aportava tantíssimes coses, amb la qual cosa estic molt amb l'Oriol. El recanvi és de garanties suficients com perquè es pugui anar tranquil.
El Barça juga dissabte vinent al camp de l'Atlètic de Madrid, dissabte que ve a les 9 del vespre. És el primer partit gran fora de casa a la Lliga aquesta temporada. El Barça va jugar a la Champions de Turí al camp de la Juventus. És un examen de debò, ara ho comentava el Jordi Costa per al Barça de Ronald Koeman, i per això hem volgut convidar també al Club de la Mitjanit l'Àlex Delmas per començar a parlar d'aquest Atlètic de Madrid. Falten 6 dies, però jo crec que és un partidàs que ens posarà allò que tots plegats i que hem d'anar descobrint aquest Atlètic de Madrid de Simeone en la seva versió de la temporada 2020-2021, que està guanyant terreny com a candidat de cara al títol. Tan diferent és, Àlex, l'Atlètic de Madrid que ens estem trobant en aquest tram inicial de temporada respecte als últims 9 anys?
Sí, és diferent, és diferent. Jo crec que acabarà caient, però té opcions al títol, perquè és un equip que és molt millor equip. D'entrada, perquè sobretot per dues coses. La primera d'elles és perquè té molts jugadors en pic de forma superalt. Joao Félix està com no ha estat mai. Estem davant d'un Marcos Llorente també en molt bon estat. Luis Suárez està veient porta. Coque i Carrasco s'estan posant millor. Per tant, diríem que dels grans és el que té més jugadors en forma. I després perquè està fent coses diferents. Hem de pensar que l'Atlètic de Madrid de la temporada passada i de l'anterior estava promitjant un 48 i un 49% de possessió i aquest any, o aquest primer terç, està en un 54%. Però és que si anem a les passades, la diferència encara és molt més gran. Està fent 146 passades de mitjana més que l'any passat. I la gent pensarà, això és molt, això és poc, això és una barbaritat. Això és un 35% més de passades. Això vol dir que l'equip de Simeone està volent atacar més i és més ofensiu. I després, si vols, entrarem més en detall. Però està fent coses diferents i de veritat que li està funcionant més bé.
Busca més el joc entre línies.
Sí, és a dir, defensa igual que defensàvem, 4-4-2, aquell 4-4-2 que coneixem tot, però quan ataca ho està fent en una espècie de 3-5-2, és a dir, l'entrada de Mario Hermoso com a lateral esquerre li permet poder tancar amb 3 i un dels laterals, que és Trippier, fa l'amplitud per la dreta i un interior fa l'amplitud per l'esquerra. Això vol dir que, abans deia el Jordi, hi ha molta gent per dins, és cert, encara té molta densitat per dins, però diguéssim que han aclarit una mica la zona i aquesta connexió amb Luis Suárez i amb Joao Félix és més gran. I després, si em permets, jo crec que la parella d'atacants que tenen, per mi la sortida de Luis Suárez del Barça era molt necessària, però crec que és un extra. Crec que no han tingut una parella tan potent bé, en els últims anys.
O sigui, Joao Félix i Luis Suárez, perquè parles d'aquests dos, la millor parella ofensiva de l'Atlètic de Madrid de l'era Simeone.
Per mi sí, per mi és, té tant potencial o més com la Griezmann Villa, per exemple, i més que la de la temporada passada, sens dubte. El nivell que està Joao Félix és un nivell molt alt ara mateix.
Ah, aquí em sembla que el Ricard Torquemada comparteix aquesta opinió, perquè està també enamorat, ja fa temps està enamorat de Joao Félix.
Sí, és el segon any, els segons anys de Simeone. Si aguantes el primer, diríem, i resisteixes, després el segon millores molt. I jo crec que és el que ha passat amb Joao Félix. Tot i això, que com més jove, hem de veure com aguanta aquesta regularitat, perquè el que diu l'Àlex, a Joao Félix no l'hem vist amb aquesta freqüència de rendiment mai, però és que clar, és que acaba de començar, acaba de néixer, per tant, clar, no és que hagi tingut pujades i baixades, és que diríem que està creixent a poc a poc, i per tant hem de veure quina continuïtat pot tenir, però sí, l'Atlètic de Madrid és un equip que tot i que sempre jo sempre tinc a l'asterisc Simeone, que és veure en quin moment Simeone diríem que s'espanta respecte a la transformació de l'equip i torna a l'origen. Ho ha provat més vegades i després sempre quan els resultats s'han torçat i d'escolta, tornem al registre, tampoc no ens compliquem gaire la vida. I aquests primers trimestres, a vegades, ell fa aquesta...
Va provant.
Sí, fa aquest passet de dir, va, ara, si els resultats li funcionen, doncs potser és aquest any.
Digues, Jordi.
Molt ràpid, Xavi. Simeone és un enorme resultadista. I quan ho basava tot en tancar la porteria, jo crec que ho feia perquè tenia una part del darrere que era colossal. Amb els laterals que té ara, i jo em permetria dir que sense Godín, que era l'home que li donava personalitat a l'eix de la defensa, és possible que el resultadisme el porti a deixar-se portar on és ara. És a dir, ho dic d'una altra manera, si l'Atlètic de Madrid fa el pas enrere de sempre, dels últims anys, no estic segur que li surti millor que el que està fent ara.
Perquè us imagino l'Atlètic de Madrid que li... O sigui, jo me l'imagino pressionat a dalt perquè això ho ha fet des de fa temps sovint, en trams de partit. Potser no durant tot un partit, però en trams de partit sí. Però,
sobretot contra el Barça.
Sí, contra el Barça
li agradava. Sí, aquella eliminatòria de Champions, jo crec que és amb el Tata, no?
Sí.
Que marca Villa.
Sí. Però després ho ha tornat a fer i al Camp Nou també.
No paren,
i al Camp Nou hi ha hagut inicis de partit que l'Atlètic de Madrid s'ha avançat.
Diferents alçades, sí.
Ha fet mal, diferents alçades. Però que li lluiti la pilota al Barça, o sigui, aquesta tendència a fer-se moltes més passades entre els seus jugadors, dissabte que us ho imagineu també?
Jo no. Bé, no, vull dir, no m'ho imagino, vull dir que tinc la sensació que no serà un pla portat a l'extrem. que una cosa és que a l'inici, perquè aquest Barça també com ataca tan ràpid tampoc té possessions molt llargues i aleshores pot ser que la pilota es divideixi, eh? Però el que vull dir és que no crec que aquesta, que encara la idea estigui tan madura com per dir, va, escolta, anem a portar la iniciativa contra el Barça, yeah. Amb un Barça on pot haver-hi Dembélé i on pot haver-hi Messi, Griezmann, dona'ls espais. Tampoc no crec que Simeone estigui tan convençut com per dir, doncs, el Barça, escolta, dona'ns la pilota, que ja ho gestionarem nosaltres.
L'Àlex Hermàs m'ha enviat un escrit, un manuscrit, explicant els punts forts i els punts febles de l'Atlètic de Madrid, i m'he volgut fixar sobretot en els seus punts més vulnerables. I apuntaves que si han de defensar-se a camp propi, pateixen més que no els últims anys, i que si els aconsegueixes fer bascular i mantens un extrem ben obert i fas bons canvis de joc, ja els pots atacar bé, perquè busquen ser molt, molt concentrats, molt compactes en defensa i deixen molt oberts. Això fa sempre Simeone als espais exteriors.
Exacte, has llegit bé el manuscrit, vol dir que faig bona lletra, eh?
Sí. Alguna cosa m'ha costat, per això.
Sí, és un equip que, aquí coincideixo amb el Jordi, eh? És un equip que ja no és tan fort darrere, crec jo, o és la sensació que tinc, amb la qual cosa se sent més còmode ja a camp contrari, i això declarat per al propi Simeone en alguna roda de premsa aquest any, que no camp propi. És a dir, que si el Barça té la iniciativa, jo crec que hi haurà més moments on l'Atlètic podrà tenir pilota del que ens imaginem, i hi haurà més joc entre línies per part seva, però si el Barça es localitza dalt, primer problema per ells. I després amb els girs ràpids, típicament se li ha fet molt mal sempre a l'Atlètic de Madrid amb això, ara encara més. És a dir, en fase defensiva es posen amb aquest 4-4-2 i tenen tendència a portar molta gent a la zona de pilota. Per tant, amb girs ràpids se'ls hi fa molt mal. Li va fer molt mal al Salzburg així, però és que ja et dic, és un mal que se li acostuma a fer. Es necessita precisió i rapidesa, no és fàcil, però si es porta ràpidament a la part contrària, sobretot a la banda dreta, si és que el Barça manté Dembélé obert o manté aquesta
sí, jo imagino,
banda dreta, jo crec que aquí hi ha la via d'entrada.
Sí,
home,
sí,
esteu
sí.
Dibuixant un partit a mida del Barça, eh? Amb Dembélé obert, no? Amb l'altra banda acumulant jugadors, canvi d'orientació... Bé, el Barça té eines per atacar així.
Busquets no jugarà probablement dissabte al Wanda contra l'Atlètic de Madrid perquè es va lesionar ahir en el Suïssa-Espanya, empat a 1 a la Nations League, un partit on Sergio Ramos va fallar dos penals. Feia 4 anys i mig que no fallava cap penal, 25 penals transformats consecutius, la majoria amb el Madrid, ahir va xutar dos en el mateix partit, i els dos els va fallar, o els dos li va aturar el porter de la selecció suïssa. Us va semblar frívol, potser el segon llançament, que va ser un mig penenc mal executat?
Home, frívol, tenint en compte l'eficàcia de Ramos en aquesta tanda dels últims 4 anys, jo crec que no ho és perquè ja ho ha fet moltes vegades, és a dir, no és que ho pensés ahir, és que ha transformat molts penals. De fet, et diria que el següent, aquell que marca, que falla a la Champions, que hi va haver...
Sí, contra el Bayern de Múnich, fa un panenca.
El següent és un panenca.
Amb una tanda de penals a les semifinals de l'Eurocopa, no? Sí, contra
exacte.
Portugal.
I per tant, jo crec que per ell és un recurs més. Ara, clar, com que li surt malament executat i d'alguna manera em sembla que li havien menjat la confiança en el primer, perquè el porter és veritat que li va aguantar molt en els dos.
Sí, va fer molt bé, i va fer un gest així de porter.
Bé, esperem que el Madrid-Mönchengladbach hi hagi un penal.
Com es diu el porter del Mönchengladbach, que no em surt?
Sommer.
Sommer, en Sommer.
Clar, sí.
Ves a ser el mateix, clar, és el de Suïssa, no?
Seria bestial, un tercer penal. Això seria de...
Però hi ha una mica el que ha comentat la Sònia. Hi ha una frivolitat, el penenca del segon no, però un error sí. Perquè no hi hagués bé el primer penal, que el primer penal el que fa el porter és aguantar molt bé màxim, i no es tira fins al final, per tant...
No el pica bé, no agafa angle.
Si tu deixes bé el primer penal i veus que és un porter que t'aguanta molt, el que no pots fer mai de la vida és tirar un penenca.
Àlex, tu xutaves els penals a l'Europa?
Sí, era llançador i us haig de dir que a mi m'ha passat això, dos penals en un partit i és
però durillo, no penenca el segon, Àlex?
No, és que per mi és una frivolitat, per mi ho és, Per mi, tirar en penenca sempre té risc, però fer-ho en el segon, quan vas a baix en el marcador...
1-0 en contra.
Clar, quan vas a baix en el marcador, quan realment ho necessita l'equip, per mi sí és una frivolitat. Però és molt segell Ramos, Jo,
sí,
jo però... em dóna la sensació de que va ser... he fallat el primer,
clar.
Vaig a marcar el segon i, a més, sí. A més, em penenca.
Sí, no pot ser que dubti, perquè jo me l'he mirat un parell de cops
Pica malament.
Sí. No, però es queda a mitges. Jo estic amb el Jordi. No, que...
Té un sistema error.
Jo crec que no sé qui ho ha dit, que no interpreta, no llegeix bé el primer... i quan va xutar el segon no té clar com el vol xutar.
No, estic d'acord, es queda mig camí.
Perquè és que ni acaba d'impactar bé, és a dir, no és un panenca ni res, allò és un misto.
I a més ell normalment té el cap aixecat i en aquest cas el té a baix i per tant no veu que Sommer va a aquell costat. Jo crec que també té un sistema error en el segon. Però crec una mica en la línia del que diu l'Àlex, que Sergio Ramos i la personalitat de Sergio Ramos, ell no es permet, pel que és el personatge, guanyar per la mínima. Aleshores, fallant el primer, necessita sortir del segon reforçat. O sigui, no li val fer el gol de penal en el segon, perquè ell continua mantenint l'ataca. Si fa un gol, en canvi, amb Maitín Ramos, diríem que cada cop i volta es borra la primera. Ell està pensant en ell individualment. En aquell moment no està pensant en la selecció espanyola. Tampoc no és el partit més important de la selecció espanyola. Però està pensant com recupera l'emblema de millor xutador de penals del món o dels millors.
Yeah.
I diu, home, escolta'm, després que m'hagi aturat el primer, o en el segon... li passo la mà per la cara i li guanyo el duel, o si no, d'aquí surto una mica ferit. I aquí és on jo crec que a vegades li surt bé i aquest cop li va sortir malament, i ara m'agradarà veure el pròxim, perquè clar, que això, vulguis o no, deixa una ferida oberta, i no sé si eren 25 de 25,
25
no?
De 25 de 25,
sí. És una animalada.
Des de l'Euro 2016 contra Croàcia no em fallava cap.
Jo era el moment que va xutar el primer... El va publicar just quan el va fallar, però vaig fer una pregunta a Twitter.
La vaig veure.
Que la trasllado aquí. Qui és millor llançador de penal? Sergio Ramos?
Ja la vaig veure, Uri, però la selecció espanyola o Oyarzábal?
Home, jo crec que...
Per mi, Oyarzábal és un grandíssim xutador de penal.
Sí, home,
però si Sergio Ramos ve de marcar els últims 25 penals xiulats...
Bueno, jo no sé l'estadística d'Oyarzábal, però...
Però no et pots plantejar que el capità de la selecció espanyola, que és qui fins ara tira els penals i els tira bé, et diria, els tira com un especialista...
Sí, no, és un gran llançador de penal.
Que canviïs d'especialista sense motiu. Una altra cosa és que ara, per exemple, Ramos digués que no va passar la personalitat.
Però si contra Alemanya, qui xuta el penal?
Contra Alemanya...
Dimarts.
Amb Sergio Ramos, segur.
Segur. Bé, vaja, si vol xutar-lo, el xuta ell.
Enrique, crec que va dir que si n'hi hagués un tercer i un quart, el xutaria Ramos, i a mi em sembla bé.
Sí, està bé.
Ara, una cosa és el que diu Luis Enrique i una altra cosa és el que pot dir Ramos.
No el veig esborrant-se.
La seva personalitat, quadra del tot que el xutarà ell.
Àlex Delmas, bona nit, moltes gràcies.
Bona nit, una abraçada.
Ara escoltarem a Javier Bordas, aquest exdirectiu del Barça que
ha explicat avui. Home, que aquest matí m'ha avisat la Sònia i estic tot el dia, que és que, vaja, estic esperant aquest moment.
Aguanteu, tots plegats, perquè val la pena. Abans us hem explicat fa una estona que Mascherano ha anunciat la seva retirada del futbol. Estava jugant a l'Argentina, a l'Estudiantes de la Plata, pinxa rata, i ara l'escoltarem a Mascherano perquè ha fet aquesta declaració.
He vivido mi profesión al máximo, al 100%, di lo máximo que podía, y hoy me encuentro con que, bueno, ya hace un tiempo que me cuesta, y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que fue el club que confió en mí para volver a la Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión que me lo ha dado todo.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit...
A casa tinc formigues...
Al Club de la Mitjanit...
Vaig trobar-les un matí...
A Catalunya Ràdio...
Sobre el marbre de la cuina... I cap producte les ha fet fugir...
El Búnquer també és un programa sobre música...
Préssec en el Míbar per qui encerti la cançó... Però què diu aquest home? Hòstia, hi ha una cançó del rock català clàssica i la flaca, que podrien ser la mateixa...
La mateixa.
El Búnquer.
Tu fas de John, jo faig de Yoko, eh?
Mira, John, hay un chico aquí de cielo, quiere saludarte, eh?
Yoko, déjame, que es muy pesado.
John es un pobre nano.
El pobre nano treu una pistola i li fot 5 trets.
El Búnquer.
Rasputin té 9 germans, però només ell i una germana arribaran adults. De 9-2, eh?
De 9... És una cançó, no?
De 9...
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
mitjanit, amb Xavi Campos.
Deu minuts i les 12. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a les 11 de la nit. Aquesta nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. S'ha retirat Mascherano, ara l'escoltàvem. I ha parlat Javier Bordas, que és aquest exdirectiu del Barça, de l'àrea esportiva, al voltant del primer equip de futbol els últims anys, i que avui ha donat una entrevista a Mundo Deportivo. I la veritat és que ha estat una entrevista interessant. Fa pensar. Diu que s'ha tractat injustament Bartomeu, tot i que no sempre li han fet cas en matèria futbolística, que va estar molt a prop de fitxar Neymar l'any passat, i ell va anar a París a buscar-lo. És veritat que per primera vegada el PSG va obrir la porta a la negociació, que el 2014 va tenir lligat Courtois, però que Zubizarreta va preferir Ter Stegen, amb bon criteri, afegeix Javier Bordas, que Mbappé va poder venir el 2017, però que els tècnics van preferir Dembélé. Aquí crec que no recorda gaire bé la xifra, perquè he dit 100 milions i crec que eren entre 150 i 180 amb els variables. Que tenia tancada la sessió de Morata al gener del 2019, quan va acabar venint Boateng. Aquí no s'atreveix a explicar els motius de per què no va venir Morata, i assumeix un error, que va ser la sortida de Valverde el gener passat.
Yo creo que no hicimos bien en sacar a Valverde en aquel momento. Yendo primeros, la temporada anterior, que habíamos ganado la Liga claramente, y en la Champions solo perdimos el partido de Liverpool, que parece que solo se jugó ese partido ese año. Todo el mundo habla de ese partido, pero no se habla de todo lo demás, que la verdad es que disfrutamos mucho durante todo el año. Luego hubo la desgracia del partido de Liverpool, que la verdad es que fue muy doloroso, pero no creo que haya que echar por tierra. Hubiéramos ganado ese partido, no nos hubiera metido ese gol de córner y hubiéramos pasado la bola, solamente hubiéramos ganado el triplete, pero las cosas no estaban tan mal. Yo creo que un equipo que gana la Liga, que va primero, no hay que cambiar el entrenador.
Javier Bordas, exdirectiu del Barça. Què us ha semblat, Uri? Comença tu, que la resta em fa una mica de por.
No, jo l'únic que vull dir que, però més o menys tu ja ho has avançat, hi ha una declaració que diu que ell hagués pogut portar Mbappé el 2017 per 100 milions, i això, que l'hagués pogut portar, no ho sé, però per 100 milions segur que no, perquè al final el Paris Saint-Germain va acabar pagant 180, que eren 150 més 30 variables.
Sí.
Era el 2017, quan Mbappé va guanyar la Lliga amb el Mónaco, es va exhibir a la Champions arribant a les semifinals, i hi havia molts més equips que haguessin fitxat per aquests 180 milions. Vull dir que dubto molt que ell, per ser Javier Bordas, que es portat a Mbappé al Barça per 100 milions.
Potser s'ha confós. La resta, va, desenfondeu.
Va, respecte a aquest tema d'Mbappé, jo, el mateix Bordas explica a l'entrevista que ara té, diríem que a nivell empresarial, doncs la pandèmia l'ha afectat, òbviament, perquè ell té moltes empreses d'oci nocturn, però que una vegada, diríem, posi això a lloc, li agradaria entrar en alguna candidatura. I clar, si és un directiu que et pot portar Mbappé per 100 milions, et pot portar Haaland, et porta Morata, parla d'una secretària tècnica amb Monchi, Jordi Cruyff i Henry, vaja, que t'hagués fet un dream team, doncs potser les candidatures l'han d'anar a buscar. Al marge d'això, respecte al tema Courtois, és que jo aquest el recordo perfectament, perquè el recordo parlant amb ell, i que ell explicava que on anava el Barça, vaja, ho explicava. Sí, va, ho explicava ja, no públicament.
Ha prescrit,
Sònia. Ell explicava que on anava el Barça fitxant un porter desconegut, i que ell podia portar Courtois, i jo em crec que, a més, que tingués l'acord amb Courtois. Ell sempre oblidava un petit detall, que amb qui t'havies de posar d'acord era amb el Chelsea, i que aquest jugador tenia contracte, era el millor moment de Courtois al Chelsea, i podia costar sobre uns 60 milions d'euros.
Estava a l'Atlètic de Madrid cedit, és quan guanya la Lliga.
Sí, però cedit pel Chelsea, sí, era propietat del Chelsea. Doncs bé, ell explicava això, i aleshores ara, en el seu record, això ha quedat amb que els podia haver portat tots dos, a Courtois i Ter Stegen. Bé, si haguessin portat a Courtois i Ter Stegen, el més probable és que el segon any Ter Stegen t'hagués dit que adéu, perquè t'ho va dir en Bravo, que o el deixaves amb ell a la porteria o se n'anava. El que vull dir amb això és que les operacions sobre el paper poden semblar una cosa i després
s'han de
veure i com les fas. I si portes a Courtois, no pots portar a Ter Stegen. I em sembla que ha estat un directiu que no ho dubto, perquè jo crec que és el seu gran valor, que li agrada molt el futbol. Però que un cop ja has marxat, que l'entrevista expliquis per exemple, que per què fas fora Valverde, com ho hem sentit ara, anant primer, ell a l'entrevista com a mínim no m'ha semblat que... Ara, veient l'àudio, et diré que em sembla una mica que sí que assumeix com a propi la,
sí,
la opinió.
Que es van equivocar, però, entre tots plegats.
Sí, a l'entrevista et diria que escrita com a mínim semblava més que li passava la pilota a Bartomeu. També, entre altres coses, diu que no se li ha fet molt de cas. I això és una cosa molt curiosa que m'està resultant molt interessant respecte a tots els directius que han marxat, que ara resulta que tots estaven allà dins però que ningú els hi feia cas. I penses, doncs, que has estat fent allà 6 anys, no? I perquè és el mateix que, tres quarts del mateix que diu Vila Joana, el que diu Emili Rousseau, que també va formar part d'una gran trajectòria. I clar, si no has parlat durant veritat, tots aquests anys... Jo no dic que no sigui cert. Si és probable
però la,
que...
Però la pregunta és, calia que els hi fessin cas? O sigui, era necessari fer-los-hi cas? Per què el president del Barça els havia de fer cas?
Jo entenc que el president del Barça acabi sent presidencialista, però aleshores l'òrgan de govern del club acaba sent
ja,
una persona...
Que, però Bordas era el director esportiu del Barça,
no,
o qui era? És que
no, un
perdut.
Directiu...
Per tant, aleshores, per què li havia de fer cas a ell?
De fet, és el que ell diu, que ell li hagués agradat que se li fes més cas, i de fet ha estat sempre el problema... En el moment de Courtois a Ter Stegen, per exemple, va ser el problema, que ell va insistir molt a que es fitxés Courtois i el president va voler fer cas al director esportiu, que per això el tenia, que a més resultava que era exporter. Uh-huh. I que, com s'ha vist, en aquest cas va encertar, no?
Courtois tampoc és dolent, eh? Pel Barça potser és millor Ter Stegen.
Bastant millor.
Fins i tot això, fins i tot ho assumeix ell.
Sí.
Però ell, vull dir, Bordas. Però jo més enllà de les anècdotes, perquè per mi tot això són anècdotes, perquè coincideixo amb el que dèieu, que és que el mal és que ens plantegem que la decisió sobre els fitxatges la tingui Bordas. I vaig més enllà, fins i tot que la tingui Bartomeu. Aquest
clar,
és el gran
clar,
mal.
Sí, clar,
aquest
clar.
És el gran mal, perquè hi ha un moment de l'entrevista, ara no recordo
sí,
si està escrita o la parlada...
Però és evident, només una cosa, que Bartomeu no sabia qui era Ter Stegen, és a dir, Bartomeu es limitava a fer cas
ni
al seu
Bordas
director esportiu,
tampoc.
Que per això el va posar.
Si és que hi ha un moment...
Sí que és el que hauria de ser, que tens un director esportiu i si confies plenament...
Correcte. Sí, sí, de fet hi ha un moment en què ell explica que van portar Dembélé perquè quan se'n va Neymar, Robert considera que necessiten més un extrem que Mbappé.
Sí.
I això, que té lògica futbolística, ara ho veiem com un error garrafal, perquè és evident
per rendiment, no?
Això és fer l'alineació el dilluns.
Això que va dir Robert en el seu moment, segons Bordas, jo trobo que té sentit, però més enllà d'això, a mi tot això, com que ja ha prescrit i ja no ho arreglarem, a mi el que hem de ser profundament és la visió fantàstica i aïllada de la realitat que tenen allà dins.
Perquè, realitat paral·lela.
És que si haguessin passat a Liverpool haurien fet triplet. Però escolti,
no.
Dos corners, això... és el que t'han deixat fora de Roma i de Liverpool.
Falta una mica amplitud de mires.
Entre que facis un triplet i que es vegi clarament que el projecte no va enlloc i que no té rumb, són perfectament compatibles. És a dir, el problema, vaja, és que ell considera que a Bartomeu se l'ha tractat...
No, i que són els 10 anys millors de la història del club. Sí, o sigui, la realitat paral·lela està dibuixada però, en tots els àmbits de l'entrevista.
Ah, Ricard, és que Bartomeu, al Garriga, el juliol li va dir que deixaven el club millor que el 2010. És que una de dos. O tenen la percepció de la realitat abunyagada... O són mentiders compulsius.
No, jo crec que tenen la percepció de la realitat molt, molt, molt distorsionada.
Jo tinc distorsionat el control del temps.
Jo només us explico un acudit. Monchi, Jordi Cruyff i Henry, hi havia una vegada un italià, un francès i un alemany.
És la millor rúbrica a una tertúlia que de moment hem pogut fer al Club de la Mitjanit. Jordi, Sònia Medó va prometre que aquesta setmana a l'Oriol Domènech, al Tot Costa, li donarà un petit espai perquè desenvolupi la seva teoria sobre les destitucions d'entrenadors aquesta temporada.
Ja està reservat.
Aquest any Covid, d'acord?
Ja està reservat.
Gràcies, Uri.
A vosaltres.
Ricard, fins demà.
Adéu.
Jordi, Sònia, igualment, fins demà.
Adéu.
moment per tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Blai Iniesta al control de l'Estudi 5, la Júlia Aparici i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció. I avui el record especial del club és per a una persona excepcional, una periodista extraordinària, però és millor persona. Intel·ligent, mesurada, prudent, discreta, generosa, una mica tossuda... Cada diumenge ens ajuda a fer el Club de la Mitjanit. De dilluns a divendres tira endavant el Tot Costa amb el Jordi. Segurament ja sabeu de qui parlo, la Sònia Germà. Un consell, si us la trobeu, li heu de donar la raó, perquè guanyareu temps. Tot i això, d'aquelles persones que valen molt la pena. Bona nit i bona setmana.